Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'hora del trillo!
Sóc un cavaller de ferro, coure i llautó, però tinc el cor de nata, mel i cotó, i avui et porto una rosa. Una
Què fas?
Recito un poema.
Sí, sí, ja ho veig, però per què exactament?
Perquè diumenge és Sant Jordi i estic ficadíssima en el rotllo. Contes, poemes, dites, roses... Aquesta setmana estoy que me salgo.
Ja, però estem on air, eh?
Ui, on air, sí que estàs professionalitzada. On air. I què vol dir estar on air?
Ai, 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 que no comencem bé. Mira, on air en català és estar en l'aire i més concretament vol dir que el programa ha començat i que ara mateix tothom està escoltant la nostra discussió, així que...
Ostres, podries haver-me avisat? Quina vergonya.
Si porto estona fent-te senyals.
Ah, jo pensava que jugaves al joc de la mímica.
Bé, tant se val. Arrenquem o no?
Sí, benvinguts i benvingudes al segon programa de la vuitena temporada de l'Hora de l'Utrillo.
Som en Gerard i l'Emma i avui ens han encarregat conduir el programa.
Com sempre, recordem que l'Hora de l'Utrillo és un magazín radiofònic enregistrat als estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Avui és dijous 20 d'abril i com a totes les escoles estem a mig d'una setmana plena d'activitats.
Però entremig de tota l'activitat cultural relacionada amb Sant Jordi, hem cregut oportú ometre un nou capítol de l'Hora de l'Utrillo.
I aquí estem preparats per presentar cada secció.
Començarem escoltant l'entrevista que quatre alumnes de quart han fet el David Martínez, regidor d'Educació i regidor de Festes i Tradicions de Sitges.
En David ha parlat de la seva feina i dels seus plans de futur. L'escoltem?
Endavant amb la secció 4 més 1.
4 més 1.
Bon dia, estem a la ràdio Miquel Utrillo i avui entrevistarem el David Martínez. El David Martínez va néixer a Sitges el 5 d'abril de 1973 i va estudiar turisme a la Universitat de Girona. Està vinculat a la política des de l'any 1991. En l'àmbit professional ha treballat al Club Natació Sitges i a la Piscina Municipal de Sitges. Actualment és el regidor d'Educació de Tradicions i Festes de l'Ajuntament de Sitges. Avui el tenim amb nosaltres i li farem una entrevista que segur serà molt interessant i divertida. Comencem, David.
Comencem.
Per què vas decidir ser polític?
Doncs perquè a casa meva la meva mare ho era i perquè penso que és una professió que, tot i no ser gaire ben vista, doncs és molt necessària per poder ajudar a les persones al seu dia a dia i per fer-los tot més fàcil, no? I poder treballar, en aquest cas, pel teu poble és molt interessant i molt important.
Ens pots explicar una mica en què consisteix la teva feina com a regidor d'Educació?
Doncs la meva feina com a regidor d'Educació és mirar i treballar perquè tots els centres educatius de Sitges no els hi manqui de res. Això no ho faig jo sol, ho faig conjuntament amb els meus companys de la regidoria i això, intentar que els centres educatius de Sitges vagin bé, que els alumnes pugueu estudiar de la millor manera possible i tot això conjuntament amb les direccions dels diferents centres. I a més també som l'enllaç entre els centres educatius i el Departament d'Educació de la Generalitat, que és qui té les competències en educació.
Tens algun objectiu que vols aconseguir en el teu càrrec?
Bueno, objectius, durant aquesta legislatura ja n'hem anat aconseguint alguns. El meu objectiu proper és torno a presentar les eleccions municipals i m'agradaria poder aconseguir ser alcalde de Sitges i, si no ho soc, doncs poder estar al govern per poder continuar la tasca que estic fent ara i desenvolupant-la. I seguir com a regidor d'Educació m'agradaria.
Quina de les dues regidories és més complicada i per què?
Quines regidories? De les meves dues que tinc. Bueno, les dues són complicades, ho són totes, perquè totes tenen el seu, bueno, el seu què, diguem-ne, no? Al final és saber gestionar-les, estar a sobre, intentar que no se't passi res. El dia a dia sempre surten i sorgeixen cosetes, però les dues m'agraden molt i per tant doncs, tots els problemes que hi pugui haver doncs, amb optimisme, amb ganes i il·lusió s'afronten i es tiren endavant. Per tant, les dues tenen les seves complicacions, però són molt agraïdes.
Quin servei hi ha a Sitges per ajudar els infants que tenen dificultats per accedir a l'educació?
Bueno, els infants que tenen dificultats per accedir a l'educació, bueno, l'educació és un servei bàsic, obligatori, per tant tots els nens i nenes tenen garantida l'educació i el que fem des de l'Ajuntament també depèn dels nens, de les famílies, segons quina situació tenen, doncs, a través de drets civils també se'ls ajuda, però vull dir, des de l'Ajuntament, tant l'educació com drets civils, doncs, el que fem és garantir que tots els nens i nenes puguin accedir a un centre educatiu, puguin cursar els seus estudis i se'ls ajuda, si no tenen recursos, en aquest cas econòmics, doncs, bueno, hi ha subvencions que són per part de l'Ajuntament, per part del Consell Comarcal, doncs, com beques menjador, com becar-los i subvencionar el material, diguem-ne, i sobretot treballem perquè cap nen i nena es quedi sense poder accedir a un centre educatiu.
De quina manera ajuda l'Ajuntament a les escoles?
Doncs, bueno, ajudem a les escoles des de diverses maneres, no? Pues, bueno, pues mira, des de col·laborar o invertir en manteniment, des d'invertir en obres de millora, que suposo que vosaltres a l'estiu, quan esteu de vacances i torneu, veieu coses que s'han fet noves, no? Aquestes obres o aquests manteniments, doncs, normalment es parlen amb les direccions per saber què és el que necessiten. I després doncs, col·laborem, com deia abans, vull dir, amb qualsevol problema que pugui sorgir en qualsevol centre educatiu, doncs nosaltres, per exemple, si surt un problema a l'Utrillo, que des de l'Ajuntament no podem ajudar perquè depèn de la Generalitat, del Departament d'Educació de la Generalitat, doncs l'Ajuntament fa de mediador, parla amb el Departament d'Educació i es mira de trobar una solució perquè es pugui tirar endavant el problema que hi pugui haver. No? I sempre estem de la mà dels centres.
Quina opinió tens sobre les escoles de Sitges?
Molt bona. Sempre dic que... Primer, sempre diem, com el vostre director, el Pau, ho sap, eh? Sempre des de la regidoria diem que tenim quatre fills, que són els quatre centres públics. A més tenim, com ja sabeu, ja l'Escola Pia, que és concertat, tenim les dues llars d'infants i després també tenim els dos instituts. I, com sempre, quan em pregunten... La pregunta que m'has fet tu, doncs sempre dic el mateix. Tenim la sort de que en tots els centres educatius de Sitges tenim uns mestres, un professorat amb molt nivell i qualsevol nen i nena que vagi a qualsevol d'aquests centres educatius pot estar, les famílies poden estar molt tranquil·les perquè els seus fills doncs, pujaran molt bé, amb una educació estupenda perquè els projectes educatius que hi ha, doncs, tot i ser diferents, són molt bons. Per tant, doncs, tinc una molt bona, bueno, una molt bona sensació i m'agraden molt els centres educatius de Sitges, de veritat.
Què creus que pots aportar en l'educació dels infants de Sitges?
Jo? Bueno, jo puc aportar, diguem, a veure, el que puc aportar és sobretot treball. I responsabilitat. Dins la meva feina, doncs, bueno, hi ha molta responsabilitat, s'ha de fer la feina ben feta, la imatge també ha de ser bona, per tant, una mica, diguem-ne, que transmetre doncs, aquest treball diari, no? A l'intentar fer les coses el millor possible, un treball col·laboratiu amb l'equip, que això es transmet després a les aules, no? Vosaltres feu tasques col·laboratives, els nens de cinquè doncs, fan l'emprenedoria, les cooperatives, quan decidiu coses entre tots doncs, és un treball col·laboratiu, participatiu, per tant, doncs, bueno, una mica el que feu vosaltres als centres educatius és el que jo faig fora I llavors, bueno, com a responsables polítics, no, i que hem de tenir una imatge bona, doncs aquesta imatge s'ha de transmetre als centres. Per tant, jo el que puc, diguem-ne, oferir als centres educatius i al meu equip és això, és que la imatge sigui positiva i transmetre tota aquesta imatge i aquesta força i aquest treball envers vosaltres.
Per acabar, digue'ns una pel·lícula, un llibre i la teva cançó preferida.
A veure, pel·lícules n'hi ha moltes, però n'hi ha una que m'agrada molt, que és Gladiator, que sempre, no sé, m'ha agradat des de que la vaig veure. Després el llibre, hi ha El Médico, no sé si el coneixeu, però és un llibre que és molt... S'ha fet una pel·lícula, inclús, fa poquet la van fer. És un llibre per més adults, vull dir, però quan tingueu l'oportunitat de llegir-lo, doncs el llegiu. I la música, doncs, bueno, m'agraden molts tipus de música. Jo no sóc ni d'un cantant o d'un grup, sinó de molts. M'agrada molt, però sí que n'hi ha un que sempre m'ha agradat, que és Bruce Springsteen, no? I una de les cançons que m'ha agradat és el Born in the USA, que és el, diguem-ne, que és la cançó que tothom coneix i és la que va catapultar, doncs, el Bruce a l'estrellat, no, en aquest sentit.
Fins aquí l'entrevista amb el David Martínez. Moltes gràcies, David, per vindre a la nostra escola i per lluitar perquè l'educació de Sitges sigui millor. Ara us deixem amb la cançó preferida del David.
Moltes gràcies als quatre.
Gràcies al David i a la Lucía, a la Berta, en Gerard i a l'Àlex per l'entrevista. Ah, i al Martino i a la Gràcia, que han fet de tècnics de so.
Sí, perquè és molt important remarcar que en el taller de ràdio de l'Escola Miquel Utrillo tothom ha de jugar un paper dins de l'OCA. Aprenem a fer de locutors, però també de tècnics de so i de guionistes o redactors. I cadascú té una funció.
La major part de les seccions estan redactades pels propis alumnes, però a més, moltes vegades també hi ha un nen o nena rere la taula de so. Per exemple, avui, fent de tècnic d'aquesta gravació, està en Marc i l'Ona.
Emma, et sembla bé que passem a la següent secció?
Sí, en l'anterior capítol, els companys i companyes de 5è ens van portar un debat sobre els telèfons mòbils. Avui parlarem de les xarxes socials.
Recordem que els alumnes de 5è han fet un projecte sobre l'ús responsable de tecnologia i, entre altres activitats, han après a fer un debat.
Gerard, tu tens xarxes socials?
Bueno...
Bueno, què? Que millor no dic res en antena, no?
No, millor no dic res on air.
Que graciós. Endavant amb la secció de debats tecnològics.
Debat tecnològic.
Benvinguts un altre cop a la secció de debats tecnològics. Us recordo que primer hi haurà una breu i clara exposició de cadascun de vosaltres i després passarem al debat. Avui ens acompanyen la Júlia, la Paula, el Gael, el Marc i el Pau. Les xarxes socials a internet, una nova forma de soledat o l'obertura d'un nou món social? Tot va començar quan va aparèixer fa 19 anys en Mark Zuckerberg, creador de Facebook, qui amb només 23 anys va decidir crear una pàgina web que permetés afegir amics i enviar-los missatges, compartir fotos. Això és el que actualment coneixem com a Facebook. I a partir d'aquí s'ha anat progressant en el tema. Actualment hi ha milers de xarxes socials que permeten ensenyar la teva vida amb imatges. Què penseu? Les xarxes socials ens ajuden a relacionar-nos millor? Paula?
Hola, jo estic a favor de que les xarxes socials ajuden a relacionar-nos millor. I un de molts arguments és que si, per exemple, tu no tens una feina, pots contactar digitalment per alguna xarxa social i parlar amb empreses que treballen digitalment. Pots parlar per Instagram o TikTok, però sota el meu punt de vista, o xarxes d'aquest tipus, però sota el meu punt de vista, crec que són xarxes més per passar el teu temps lliure, per molt que puguis trobar un treball des d'aquestes xarxes. Per això crec que LinkedIn o Infojobs, que són xarxes que es dediquen més en el món laboral, et poden ajudar una mica més. Per exemple, una empresa que treballa digitalment, que es diu Agència de Màrqueting Digital, es dedica a que si tu vols vendre un producte, t'ajuda a saber dissenyar aquest producte, t'ajuda a saber promocionar-ho, on ho pots promocionar. I en conclusió, crec que relacionar-se per les xarxes socials és bo perquè aquest motiu pot fer que tu tinguis un treball si no tens.
Val, és a dir, que el teu argument és que les xarxes socials ens poden servir per mostrar, no?, com a plataforma d'ensenyar coses que fem i que ens poden ajudar a trobar feina o a mostrar coses que fem, no? Seria això?
Sí.
Molt bé. La Júlia?
Hola, doncs un dels arguments que us explicaré a favor de les xarxes socials és que ens ajuden a relacionar-nos perquè poden ajudar a la gent amb problemes de relació. A través d'elles poden atrevir-se perquè no estan davant d'aquella persona, estan virtualment. Per una banda, les persones amb discapacitats físiques o mentals els costa relacionar-se per al dret que pensen que es poden riure d'elles. I per altra banda, també hi ha gent molt tímida i li costa pues, parlar, i a través de les xarxes socials pues, li costa menys.
Val, és una visió interessant també la vostra. Per aquí, ganes de parlar, a l'altre costat de la taula. Què opineu, Gael?
Sota el meu punt de vista, les xarxes socials ens ajuden a relacionar-nos pitjor. El meu argument és que el pati és un lloc per jugar i comunicar, però a l'institut hi ha gent que es posa en un banc amb el mòbil individualment. Per això no és tot. Pot passar en molts altres llocs, com un restaurant, un bar o en un parc. I una evidència seria que un 76% dels adolescents consulten el mòbil cada 10 minuts per relacionar-nos amb altra gent.
Això que dius, bueno, després ho comentem, després ho comentem. Molt bé, Marc, continua.
En primer lloc, jo és molt perillós tenir contacte amb redes socials perquè et poden robar molta informació teva sense que tu sàpiguis. I una evidència és que et poden preguntar o directament robar dades teves i amb aquestes dades fer delictes financers. Per exemple, moure diners a un altre compte, falsificar la firma, suplantació d'identitat. En conclusió, jo crec que és molt millor conèixer algú en físic que en un mòbil o en una tablet, perquè si no pot robar informació.
Molt bé, molt clar. I en Pau?
Hola, jo estic en contra que les xarxes socials ens ajuden a relacionar-nos millor perquè no saps qui hi ha darrere la pantalla i tot el que et digui o et faci et pot afectar la vida personal. Una evidència seria que un home es va fer passar per una noia de 12 anys i va enganyar altres noies de la mateixa edat. I quan tenien confiança quedaven a llocs i feien coses inapropiades.
Molt bé. Veig que veu estar molt atents a la xerrada que ens va venir a fer la nostra companya. Recordeu el seu nom?
Dua.
La Dua. Molt bé. Digues, Gael, que veig que tens la mà aixecada.
Doncs que el que ha dit la Paula del treball... a veure, és veritat, però... l'experta i advocada Dua, que ens va venir a explicar i a fer la xerrada, ens va dir que si vols promocionar una feina com, bueno, si vols
promocionar-te, no?
En les xarxes socials, si fas una foto del vestit, per exemple, que vols enviar i promocionar, potser estàs donant dades teves sense saber-ho, potser fas un de la samarreta, l'uniforme, una foto de l'uniforme del teu fill o alguna cosa, i et poden treure dades, bé, com ha dit el Marc, de dades personals que tu no volies donar.
Estaríem d'acord als dos costats que hauríem d'anar molt en compte en penjar les fotos o donar la informació per no donar-ne més de la que volem?
Sí.
Vosaltres? Digues,
jo estic d'acord, però jo crec que al final a les xarxes, quan estàs donant a que et coneixi molta més gent que si tens una botiga, per exemple, no sé, al carrer.
No, no, la teva part comercial és boníssima, em sembla super, super bona, no? Perquè tu ho estàs projectant bàsicament per un tema professional, per un tema comercial. Però és cert també potser el que diu en Gael, no? Que si a vegades pengem una foto personal, podem estar donant informació que no ens interessa, no? Això tens molta raó. Marc, volies dir alguna cosa?
Sí, per el que deia la Júlia de que discapacitats no li dona, no, pot, no pots conèixer més amics, però també existeix el ciberbullying, que jo puc parlar, jo soc discapacitat i parlo amb una persona, jo li envio una foto meva, dic, mira, aquest soc jo, i aquesta persona pot reenviar aquesta foto a, moltes persones i aquestes persones es riuen d'ell.
Sí, sí, està clar que tenim riscos, no? Molts, quan pengem imatges, tens raó. Jo crec que hi ha raons per les dues bandes. Digues, Júlia?
Pues que el que ha dit el Marc és veritat, però si tu no envies la foto directament, o sea, si tu et dona vergonya veure't, que et vegin, si tu no envies la foto no passarà això. I si els dona vergonya no enviaran una foto.
Tens raó, la foto la miren si tu l'envies, sí? Digues, Gael?
I si tens amics i relaciones, bueno, la confiança entre dos persones i l'envia al final perquè té confiança en aquella persona?
Clar, tot el que clar. Pengem, i si, tot allò i si que pengem desapareix.
I si t'estafen, i si t'enganyen, i si hi ha molts perills a les xarxes socials?
Avui o ahir vaig estar llegint una cita que deia lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. L'heu sentit aquesta frase alguna vegada?
Sí.
Però lo que cuelgas en la red se queda para siempre en Google. Val? I això és una de les coses que hem de pensar també. Quan enviem una cosa allà queda, No la podem retirar. Digues, Marc.
Pues lo que es la Julia de que no mandem la foto, això està clar, no, jo no mando una foto perquè sí.
No l'envies, no?
Però també jo li puc dir, oh, mira, aquest em passa això i això. Jo no vaig a mantenir alguna persona perquè em veu que quedo amb ell i et decepciona.
La confiança, no?
Sí.
Uh-huh. Sí, sí, tens raó. El que passa és que no tothom fa el mateix ús. Jo el que estic veient, crec que coincidim bastant amb que les xarxes socials tenen un gran avantatge, que ens ajuden a relacionar-nos millor, que ens ajuden a relacionar-nos més, però és cert que té uns riscos importants que crec que tots coneixeu, i més des de que ens van fer la següent xerrada. No? Digues, Pau.
És veritat que crec que normalment quan tens xarxes socials i segueixes amb els teus pares, et donen aquella confiança, no?, per tenir aquestes xarxes, o tu ja tens una determinada edat per saber gestionar tot això.
Molt bé. Vosaltres sabeu quina és l'edat en què es poden començar a utilitzar les xarxes? Algú ho sap?
12?
13. Per tant, vosaltres no em podríeu estar utilitzant cap, ho sabeu, no?
Ja.
Digues, Marc.
Però també hi ha persones que als 10, com per exemple alguns de la nostra classe, sí, tenen redes socials i parlen amb gent. Llavors aquesta gent no li pot dir alguna cosa que l'afecte, com ha dit el Pau, a la
sí,
vida
sí.
personal.
Està clar. El que és veritat és que hauríem d'esperar els 13 anys, que és la llei, no?, l'edat legal, i després hauríem d'estar acompanyats, no?, i per les nostres famílies, perquè no deixem de ser menors. Crec que se'ns acaba el temps. Moltes gràcies a tots i a totes per participar. Us queden moltes coses a dir, ho sabem, és un tema que us interessa, però no tenim més temps. Gràcies a tots i a totes.
Adéu, 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 adéu.
Debat tan interessant. Ara a mi m'entra gana.
I sé, jo tinc molta set. Què et sembla si mentre anem a buscar un got d'aigua escoltem una recepta dolça de tercer?
Vinga, va!
La recepta saludable. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La
carne con frijoles. Carne con frijoles. Carrot cake.
Estrés de cuina, bol, batidor, un motell i una cullera.
Ingredients: 350 grams de pastanaga, 250 grams de farina, 4 ous, 120 grams de sucre,
150 grams de sucre moreno, 250 grams de oli d'oliva, una mica de sal, 2 cullerades de llevadura, una mica de espècies.
Barregem la farina, el llevat, la sal i les espècies. Barregem els ous i els sucres.
Juntem tota la barreja. Fiquem la pasta negra ratllada i barregem tot junt amb un fil d'oli.
Fiquem tota la barreja i el posem al forn 45 minuts.
En un altre bol fem la barreja del formatge i el sucre glaç.
Quan el pastís estigui fred, posem per sobre la barreja del formatge.
I ja està, i és per menjar.
Bon profit!
Moltes gràcies, alumnes de tercer, per aquesta recepta tan dolça.
How's your English?
Not as good as yours.
Normal, my mom's from England, but I mean, are you able to understand it?
I think so.
The next section is made to cheer us up a bit and make us dance, but it will all be in English.
In English, but with a lot of gear.
So let's get on with the top hit section.
Top hit.
Welcome back to the fourth season of
Top Hits.
Today we have two great students who love both English and music. Alan, Elsa, good morning and welcome to the radio.
Hi.
Hello, Elsa, how are you?
I'm well, but a little bit nervous.
Don't be, you're going to do great. Tell me, Elsa, which artist did you choose?
I love Dua Lipa.
Oh, me too. That name doesn't sound really British. Where is she from?
She's from London, but her parents are from Kosovo. That is why it sounds like that.
She has many songs that I like, but which one is your favorite?
I really love Don't Start Now. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how.
Apart from being a singer, she's also an activist. Did you know that, Elsa?
Yes, actually, she's the Kosovo's honor ambassador.
Wow, what an important thing, isn't it? Well, Elsa, thank you very much.
Thank you.
Alan, how are you feeling today?
I'm feeling good.
I'm so glad to hear that. Tell me, which artist did you choose for the program?
My favorite artist is Justin Bieber.
Oh, he's such a big boy already. I still remember when he started.
My favorite song is That Power, when he was quite young yet.
What a powerful song. Remember, baby?
Baby, 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 oh.
Okay, that's enough. Kids, you did a great job today, and I'm really grateful for that. I hope you like it too. Ultra followers.
See you.
Moltes gràcies, Laura, Elsa i Alan. Hem tingut gastronomia, hem tingut música, ens falta literatura.
Sí, a la secció següent, la Marta Sánchez, responsable de la Biblioteca Santiago Rusiñol, recomanarà llibres per a totes les edats.
Escoltem-la amb atenció, que diumenge és Sant Jordi i ens pot donar alguna idea interessant. Endavant amb la secció de la Marta ens recomana.
La Marta ens recomana.
Sí.
S'acosta Sant Jordi, oi? Doncs des de les Biblioteques de Sitges us volem fer tres recomanacions i animar-vos a que us regalin llibres, a triar, anar per les paradetes i disfrutar molt aquest dia tan especial pels que ens agrada llegir i ens agraden els llibres. Comencem per la primera recomanació pels més petits i es titula I van arribar els dracs. Ja que estem per Sant Jordi, doncs conte de dracs. Ens situa aquest conte en un poble molt, molt, molt bonic. I què passa en aquest poble quan arriben els dracs? Què pot passar? Doncs tindrem tota una sèrie de personatges que els agrada fer una cosa concreta, per exemple, a l'Amàlia Juncà li agrada comprar, fins que arriben els dracs. Al Frederic Quintí li agrada llegir, fins que arriben els dracs. A la Júlia Cendra li agrada aprendre, fins que arriben els dracs. I així tots són aquesta sèrie de personatges que, fent allò que tant els agrada, es troben amb problemes perquè, clar, els dracs sabem que són molt grans, que tiren foc pels queixals i, per tant, porten problemes. Però hi ha en Jeroni Pinar, que li agrada molt acampar. I tots aquests personatges se'n van d'acampada i el problema no són els dracs en aquesta ocasió, sinó que és la pluja. I qui solucionarà aquest problema seran precisament els dracs. És un conte amb rodolins, per tant és molt agradable de llegir, no? Que els pares, les mares els llegeixin aquests rodolins als nens. I a més també ens explica la importància de no jutjar abans de conèixer algú, d'ajudar-nos, per tant també té aquesta, no? aquest aprenentatge que podem treure d'aquest llibre amb unes il·lustracions molt, molt divertides, plenes de detalls, que a part del text doncs, també ens farà molt gaudir els més petitons. El segon, pels mitjans, hem triat un del gran escriptor Roald Dahl. Aquests dies s'ha parlat d'ell perquè en els seus llibres es veu que hi ha gent que li molesta que parli de persones lletges o grasses, però ell ho va escriure així en el seu moment. I encara que ja sabem que no es pot insultar amb aquestes paraules, de vegades una persona és lletja, doncs bé, en aquests llibres els personatges, sobretot els adults, sí que acostumen a ser lletjos. I el Roald Dahl així ho expressava. En aquest llibre, que es titula, no ho he dit, El fantàstic senyor Guillot, el protagonista és una família de guilles. En una vall hi ha un bosc, dins del bosc hi ha un arbre i sota l'arbre hi ha un cau on viuen feliços doncs, aquesta família, no? Aquesta guineu que és molt llesta, el senyor Guillot, i la seva família. Per altra part, hi ha tres grangers, que aquests sí que són bruts i lletjos, i volen caçar aquestes guineus. Però el senyor Guillot, amb els seus amics, els deixarà tots amb un bon pam de nas. És un llibre, com tots els de Roald Dahl, molt divertit, enginyós, amb les il·lustracions de Quentin Blake, que també és tot un clàssic, us agradarà moltíssim. I bé, doncs coneixereu aquests personatges i com uns amb els altres es van enganyant i aviam qui surt perdent i qui surt guanyant. El fantàstic senyor Guillot, de Roald Dahl, pels mitjans. I per acabar, pels més grans, bé, de fet per tothom, a tots ens pot agradar, és un llibre que és el clar exemple que els llibres ens fan viatjar, que podem anar on vulguem a través d'un llibre. Aquest es fa difícil d'explicar per la ràdio perquè és molt bonic. De fet, no té forma de llibre, no és un llibre quadrat, sinó que és com un quart de circumferència. Es diu Explora l'Antàrtida en 360 graus. I hi ha pàgines que, si les obrim, converteix aquest quart de circumferència en una circumferència sencera. Ens explica un munt de coses sobre l'Antàrtida. Ens farà descobrir el Pol Sud amb uns dibuixos també plens de detalls on podrem anar descobrint mil coses sobre aquesta zona del món. De la mà d'en Tom, que és un reporter, i l'Antàrtida és un dels seus somnis a anar allà. I té l'oportunitat d'anar a treballar com a reporter. Ell ens explica com s'hi arriba, quin equipatge ha de portar. En aquest llibre també es parla de la capa d'ozó, de la meteorologia, del canvi climàtic, de la protecció dels animals que viuen en aquesta zona, els pingüins, les foques, els lleons marins. És perfecte doncs, per conèixer una zona del món que potser és desconeguda, amb un llibre que és molt, molt especial tal com està fet. No és un text seguit, sinó que hem d'anar descobrint els dibuixos i els dibuixets que ens anirà explicant tota aquesta història. Es diu, doncs, l'Antàrtida, Explora l'Antàrtida, en 360 graus. Doncs esperem que us agradin molt aquestes propostes i repetim, molt bon Sant Jordi i a gaudir molt amb els llibres.
Escoltant la Marta, m'han vingut moltes ganes de llegir.
I a mi, però de llegir ara no podem. El que sí que podem fer és escoltar un conte.
Sí, avui els alumnes de quart ens han preparat el conte dels monstres de la veritat.
Cal que tothom escolti amb atenció perquè malgrat estigui explicat en forma de conte i malgrat pugui semblar divertit, el missatge és molt clar. Els humans estem contaminant la Terra.
Endavant amb la secció de Hi havia una vegada.
Hi havia una vegada.
Monstres de veritat. Aquesta és la història d'una nena, la Neus, que vivia en una gran ciutat. Estava molt amoïnada perquè sempre sentia per les notícies que la Terra estava en perill per culpa dels monstres de la contaminació. Determinada, se'n va anar a una misteriosa cova de les muntanyes més properes per fer-los-hi front.
Això s'ha d'acabar. Hem de fer fora els monstres de la contaminació.
Un cop en va arribar a la cova, s'hi va endinsar. Va sentir unes veus i una llum. Va avançar pels passatges estrets fins que va veure assegudes unes figures ben estranyes.
Vosaltres!
Tots es van girar de cop i van mirar la nena sorpresa.
Sou els monstres de la contaminació?
Qui ho pregunta?
Em dic Neus i vinc de la ciutat a demanar-vos que atureu la contaminació. Qui sou vosaltres?
Jo em dic Giracobra. I sóc tots els carrers, carreteres i autopistes que serpentegen per tot el món. Hipnotitzo a les persones prometent-vos viatges ràpids i còmodes. Però el soroll i la contaminació m'acompanyen allà on sóc i els nens i nenes no podeu jugar.
Jo sóc el Trencassons, una criatura més lluminosa que qualsevol estrella del cel. Amb la meva brillantor us enlluerno i no us deixo dormir ni veure les estrelles.
Jo em dic Boirum, sóc tot fum i pols. Provoco que us piquin els ulls i que us agafi la tos. Sóc tan poderós que oculto el sol i converteixo el cel blau en gris.
Jo sóc l'Entrepassobres i m'encanta que us deixeu menjar el plat.
Ja que tot el que malbarateu em dóna més i més poder.
Jo sóc Embrossacón i estic fet d'escombraries sense separar i reciclar.
I jo sóc l'Octoplàstic. El meu plat preferit són les borilles de cigarreta i les ampolles de refresc. Els meus tentacles estan formats per milers de tones de plàstic i peso gairebé tant com 2.000 balenes blaves.
La nena mirava enfurismada aquelles criatures que alhora la miraven encuriosits i estranyats.
Què diu que vol aquesta nena?
Que aturem la contaminació.
Quina gràcia! És una broma.
Potser no ho sap pas.
Vols dir? Ara ja ho sap tothom, no?
Encara n'hi ha molts que tanquen els ulls.
De què esteu parlant? Què he de saber?
Nosaltres, els monstres de la contaminació, existim gràcies a vosaltres, els humans.
Només som aquí perquè vosaltres ho voleu.
Què? Com pot ser això?
La Neus es mirava perplexa als monstres. No s'ho esperava pas això.
Nosaltres, els monstres, hem aparegut a conseqüència de les vostres accions.
Quines accions? I què podem fer?
Si vols eliminar el giracobre, és tan senzill com utilitzar més els peus i el transport públic. El cotxe pot quedar-se a casa descansant.
Si et vols desempallegar del trencassons, només cal apagar-me el llum més sovint. Si no hi ha ningú a l'habitació, què hi fa el llum encès?
Cert, per l'endrapa sobres he de preocupar no malgastar tant de menjar. Gairebé un terç del menjar acaba dins de la panxa de l'endrapa sobres. No costa pas tant un rayo que es necessita i estalviareu aigua.
I què he de fer per lluitar contra el boi llum?
Hi ha gent que ha tingut algunes bones idees. Carrils bici, limitar els cotxes que contaminen i fer servir energies renovables.
Si no voleu veure com l'octoplàstic segueix creixent, heu de reduir, reciclar i recollir les escombraries i evitar llançar-les al mar.
Això també serviria per fer-te desaparèixer tu, Brossacón.
I creus que podrà aconseguir tot això?
Els monstres li van explicar que necessitava que tothom hi col·laborés i que havien de posar-s'hi de pressa. La Neus es va posar en marxa i va començar a treballar de valent per canviar els hàbits de la gent. I serà a temps.
Gerard, això quasi ja està.
Sí, ens queda una última secció.
La secció dels més grans, la secció de sisè, que parlen sobre notícies extravagants, és a dir, sobre notícies rares.
La Pat, una de les mestres de sisè, és l'encarregada de moderar aquesta tertúlia.
Escoltem-ho!
Notícies estranyes.
Benvinguts i benvingudes a les notícies extravagants de l'Utrillo. Avui comptem amb la Paula, l'Helena, l'Elsa i el Marwan. Ens porten quatre notícies que criden molt l'atenció. En parlarem detalladament de cadascuna d'elles i en debatrem una miqueta. Paula, podries començar amb la teva notícia sobre una instructora de fitness de 90 anys?
Clar que sí. Aquesta notícia tracta de Takeshi Mamika. Aquesta senyora té 90 anys i no només fa exercici, sinó que també és instructora de fitness. La majoria de persones de 90 anys quasi no poden caminar, però ja pot fer molt més que caminar. Ella és la instructora de fitness més gran del Japó i és molt popular per ser optimista i amb un somriure contagiós. Però ella no ha sigut sempre així. La seva transformació va passar quan tenia 60 anys. Ella no estava tan en forma ni mostrava interès per l'exercici, però un comentari va fer que ho provés i quasi a l'instant es va enamorar. Takeshi Mamika no va parar inclús quan va complir el seu objectiu, ja que el seu amor per l'exercici va crear nous desafiaments. Es va convertir en instructora als 87 anys i ella s'ha proposat dos nous objectius: mantenir a tothom en forma i estar sans i continuar sent instructora de fitness fins que tingui 100 anys.
Molt bé, una dona que amb aproximadament 80 anys va fer un canvi de mentalitat i es va posar a fer d'instructora de fitness. Tot i això, aquest canvi de mentalitat el va tenir perquè una altra persona va opinar sobre el seu físic. Què en penseu sobre opinar del físic dels altres?
A veure, a mi no em sembla que sigui molt adequat, ja que cadascú pot tindre un cos més diferent que l'altre i pot ser que sigui per una enfermedad o simplement perquè el seu físic, el seu cos, no canvia tan fàcilment com altres.
D'acord, i tu, Marwan?
Que no està bé criticar per el físic, ja que no té cap mena de sentit perquè cada un és com és.
Molt bé, per tant, si no és el teu cos, no opinis, no? Cadascú que opini del seu cos. Sí. Tot i això, aquesta dona podríem dir que és un bon exemple per la societat?
A veure, jo crec que sí, perquè si tu has estat tota la teva vida sense fer exercici, però si vols canviar de sobte i ho fas i et surt bé, jo crec que està bé. Ho pots, o sigui, aunque tinguis més en 60 anys pots aconseguir el teu objectiu.
Molt bé.
El teu.
Ella està satisfet amb aquest canvi que ha fet. Perfecte, moltes gràcies. Doncs, tenint en compte que aquesta dona amb 80 anys ha canviat, ara presentem la notícia del Marwan, que tracta sobre un home que s'ha gastat 2 milions de dòlars a l'any per fer un tractament que l'implicava aparentar 18 anys, no? Per poder arribar a aparentar els 18 anys.
Sí, doncs ell es diu Brian Johnson i té 45 anys i vol tornar a tindre els òrgans com amb la salut d'un quan tenia 18 anys. Ell ja s'ha gastat més d'un milió de dòlars en tractaments. A ell li tenen que tractar 3 mèdics i ja està a punt d'arribar als 2 milions de dòlars gastats en aquest tractament.
És a dir, ha necessitat aproximadament 3 metges perquè el tractin i passa d'aparentar 45 anys a 18 anys. La meva pregunta és, per què penseu que necessita fer aquest canvi físic? O potser considereu que va més enllà del físic?
No sé, perquè pot ser que ell vulgui tenir el seu cos de 18 anys i cadascú sí que no és... O sigui, canviar el teu cos quan ho pots fer en exercici o per alguna altra cosa, més que gastar-te 2 milions de dòlars quan t'has gastat tant diners per una cosa que tampoc és tan rellevant. Pot ser que hagi canviat, o sigui, que vulgui canviar perquè alguna persona li hagi dit alguna cosa o per ell mateix, però no sé.
És a dir, que alguna persona hagi dit alguna cosa d'ell, per tant, tornem al tema d'abans, algú hagi opinat sobre el seu cos, per exemple. I ara, per exemple, Elsa, què creus que, com creus que es deu sentir aquest home de 40 i pico anys al costat d'un amic que deu tenir la mateixa edat que ell, però clar, ell n'està aparentant 18, com creus que se sent?
Pues més jove.
Més jove? Només perquè físicament es veu més jove?
Sí.
Molt bé, algú té alguna altra opinió? Helena, que encara no t'hem escoltat la veu.
Jo crec que, igual que la Elsa, igual, es sent més jove, però...
És a dir, que el físic pot fer que et sentis internament més jove.
Potser.
Que la mentalitat, o sigui, que el seu interior es tracta gràcies al seu exterior.
Això depèn de la persona, jo crec, perquè pot ser que una persona tingui el cos més jove i es senti més jove en la mentalitat també, però persones que tinguin el cos més jove però la mentalitat no canvi, o al contrari, que tingui el cos més gran però la seva mentalitat segueix pensant que és més jove o alguna cosa pareguda.
Molt bé, com el que deies de la primera notícia, no? Que una dona que físicament potser sí que aparentava als 80 anys, però que tenia ganes d'avançar, de canviar i que havia trobat una cosa que li agradava. Molt bé, doncs relacionant tots els diners aquests que s'ha gastat aquest home per aparentar els 18 anys, ens n'anem a la notícia de l'Elsa, que ens parla d'una dona que s'ha trobat 36 milions de dòlars dins del sofà i que realment la seva reacció ha sorprès molt a aquelles persones que han pogut llegir la notícia. Ens expliques una miqueta, Elsa?
Bueno, no s'ha gastat 36 milions, s'ha trobat 36.000 euros dintre del seu sofà nou. Quan el va comprar, va obrir la funda d'un dels coixins del sofà i va 36.000 euros. Després va trucar als antics propietaris d'aquell sofà i quan van veure que era, aquella persona era generosa, a canvi li van donar 2.000 euros.
Tens raó, eren 36.000 dòlars. En el vostre cas, si us haguéssiu trobat amb aquesta situació, com haguéssiu reaccionat? Marwan?
Jo hauria reaccionat, doncs bé, hauria... directament avisar als propietaris d'aquí sofà, els que ja ho tenien, els que els van vendre, i li donaria els diners perquè no és seu.
Molt bé, Helena?
Jo estaria bastant sorpresa perquè és molta sort això, però sí que potser ho tornaria.
I ara ve la pregunta, per què creieu que n'ha amagat els diners al sofà?
No sé, pot ser que no tinguin espai per posar-los o perquè no pensaven que aquest sofà es vendria i van dir que si es venia, pues, aquesta persona tindria una sorpresa o alguna cosa perquè, no sé, és alguna...
Has d'estar ben despistat, si no saps que, o si no te'n recordes que has deixat tots aquells diners allà dins i després vens al sofà. Digues, Marwan.
A lo millor el van posar per veure si a la persona que se la vendia vendrien, sigui generosa.
Per comprovar a veure què feia la persona que a qui li venien al sofà. Força curiós. Mai se sap, però tot i això, la resposta penseu que va ser positiva per ambdues bandes, tant els que van rebre els diners com el que, o sigui, tant les persones que se'ls va retornar els diners com els que al principi van rebre el sofà?
Sí, perquè els que li van donar els diners ja tenen els diners que van perdre i els que no, doncs, han fet una amabilitat.
Molt bé, han estat amables, tota la raó. Acabem aquest apartat de notícies extravagants amb una ciutat que crida molt l'atenció, que està a Alaska. Ens podries explicar una miqueta, Helena?
Sí, a la ciutat d'Alaska, Wither, hi ha un edifici on viuen tots els habitants allà. Aproximadament són 200 habitants. L'edifici es diu Beach Tower i té 14 pisos. Hi ha una temperatura mitjana de 0 graus i mínimes de menys 20 graus durant l'hivern. Els habitants han de sortir el mínim possible i per això a dins de l'edifici hi ha tot el que necessiten, com supermercats, restaurant, comissaria, un centre de salut, etc. Com l'escola no està dins de l'edifici, han fet un túnel subterrani perquè els nens puguin anar a l'hivern. I si ho vols visitar, pots anar, ja que en les últimes dues plantes hi ha un hotel.
Sorprenent, és a dir, pel fet de la temperatura que hi ha a l'exterior, es passen el dia a dia en un espai molt, molt, molt gran que vindria a ser la seva ciutat, on tenen l'escola, l'ajuntament, la casa... Us agradaria viure en un lloc així?
A veure, això es depèn, ja que si algun dia et fa mandra anar a l'escola, no tens excusa, ja que hi ha un túnel subterrani, no tens excusa per no anar. No. Això és com... Per què? Però... després l'altre sí que està bé, perquè tu pots anar, només és baixar un pis o dos pisos i ja arribes a l'hotel o al restaurant, o si tens tos o estàs malalt, doncs vas directament, que baixes això, uns pisos i arribes a l'hospital o al mèdic o al centre de salut i així ja tampoc et mous tant si et sents malament.
Per tant, tu valores la comoditat d'estar de tenir tot a prop. Molt bé. Margo, en digues.
Jo, a veure, no aniria per viure, però per anar així algun dia de viatge sí que aniria perquè, no sé, està bé, però per viure, estar tot el dia a un edifici, em sentiria una mica incòmoda.
Una mica tancat, sense poder aprofitar l'entorn, sí. Però tot i això... el fet de poder veure quin és el seu dia a dia i com, bueno, com aprofiten els espais que tenen, ha de ser interessant poder-ho veure, no?
Sí.
Però no t'agradaria ser un ciutadà d'aquell poblet d'Alaska?
No.
Molt bé. Doncs amb aquesta notícia d'aquest poble tan i tan fred, tanquem... l'apartat de notícies extravagants. Moltes gràcies per explicar-nos la vostra notícia i fins aviat.
Adéu!
Moltes gràcies, alumnes de 6G. Emma, hem començat malament, però hem acabat superbé, no?
La veritat, m'ho he passat pipa i això que al principi m'has fet patir.
Toca acomiadar-se.
Sí, que ja és l'hora de plegar.
Recordeu, diumenge és Sant Jordi i tothom ha de comprar roses i llibres. Que visqui l'amor i que visqui la lectura sempre.
Però no aneu a qualsevol lloc a comprar-ho, eh? Els companys i les companyes de 6è tindran una paradeta al passeig marítim des de les 10 fins a les 7. Vendran llibres i roses i us esperen a tots.
Doncs ja hi sabeu, ens veiem allà.
Moltes gràcies a tothom. A mitjans de maig tornem amb una nova secció de l'Hora de l'Utrillo. Utrillo mola!
Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn.
silent days may be an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold heart, always believe in your soul. The suit and the face. He knew that he was there on the case.